inside dels mitjans de comunicació. We have to praise you.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
Els presos electes al Congrés i al Senat demanen la llibertat provisional per poder recollir l'acta i exercir els seus càrrecs. Demà han de rebre una resposta per part del Suprem. Montse Manent.
La demanda ha estat prèvia a l'inici de la sessió d'avui al judici al procés en el qual han desfilat més votants de l'1 d'octubre. A la sessió de la tarda, un veí de Calella ha relatat com els guàrdies civils que s'allotjaven al municipi els van atacar amb porres extensibles en una protesta a l'hotel on s'allotjaven.
Lo que presuntamente debía ser un agente de la Guardia Civil, vestido completamente de paisano, sacó una porra extensible, se puso a correr, salieron otros guardias civiles tirando a los Mossos de Escuadra por el suelo y bueno, azotando un poco a todo lo que pillaron, en ese caso también justamente me dieron a mí.
El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, serà el nou president del Senat. Demà mateix ha de ser nomenat senador per designació autonòmica en substitució de José Montilla.
L'anunci ja ha aixecat les reaccions tant d'Esquerra Republicana com del Partit Popular. Els republicans votaran en contra de la designació, mentre des del PP, Pablo Casado ha criticat el nomenament.
Van a proponer como presidente del Senado a señor Iceta. Bueno, yo lo que tengo que decir, sinceramente, es que si el presidente del Senado, que tiene que aplicar el 155, es el que ha dicho que va a haber consulta de independencia en 10 años, sinceramente, me deja muy preocupado la propuesta del señor Sánchez.
Quim Torra anul·la per tercera vegada una trobada amb l'alcalde de Riba-roja, a la Ribera d'Ebre, per parlar, entre altres qüestions, del polèmic abocador de residus no industrials.
La trobada hauria estat la primera des que el batlle va ser cessat com a delegat territorial a les Terres de l'Ebre per haver aprovat la llicència d'obres d'aquesta infraestructura.
Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
L'alcalde de Riba-roja, Antonio Suárez, s'ha mostrat perplex i lamenta que Torra rebi les plataformes en contra del projecte i desatengui a 1.100 ribarrojans. Escoltem-lo.
És la tercera vegada que es posposa aquesta reunió. Valorem negativament, de nou, doncs, que es vulgui posposar aquesta reunió entre l'alcalde i el president de la Generalitat.
Comissions Obreres i la UGT denuncien irregularitats dins del sector de la discapacitat en l'aplicació del nou salari mínim interprofessional.
Asseguren que moltes empreses escatimen complements salarials a la plantilla amb discapacitat per estalviar costos. Ho ha explicat a la xarxa el portaveu de la UGT, Carlos Moreno.
Denunciem tot, tant a l'administració com als empresaris. L'administració, perquè sabem que és la primera que comença a crear el problema, no donant els recursos que necessiten les empreses i els treballadors, però en aquest cas ve agreujat per l'actitud que tenen les patronals d'aquest sector, que teòricament es denomina social, i últimament social no té res, perquè la primera mesura que els s'hi acut és precisament retallar els drets laborals de les persones amb discapacitat.
El Festival Clàunia a Sant Joan de les Abadesses dedicarà l'espai Consciència a l'ecologia amb el lema "El capitalisme mata el planeta".
Les conferències debatran sobre la consciència ecològica o la despoblació de les zones rurals, ho ha explicat el líder de Charango, Alguer Miquel.
A recer dels Pirineus, estem també a recer del capitalisme més feroig. Hem crescut en entorns on tot estava a l'abast. Els pobles han sigut per nosaltres el lloc on créixer una oportunitat. Segurament el nostre projecte, si haguéssim nascut en una ciutat com Barcelona, com a grup de música, trobar espais per tocar, trobar llocs on créixer, ens hagués costat 4 vegades més i som conscients de tot això, no?
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xavi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests instants ens està creuant un feble sistema frontal que està comportant algunes febles precipitacions cap al nord i oest del territori. En principi, doncs, fora d'aquest àmbit, no creiem que les precipitacions doncs, arribin a afectar cap més comarca. De cara a demà, esperem com a molt 4 gotes mal comptades a la tarda al Pirineu, però també serà un dia enterbolit per algunes bandes de núvols alts i mitjans. I és que aquesta situació de circulació de l'Oest, doncs comporta l'arribada d'aquests sistemes frontals més o menys actius i que comporten aquestes febles precipitacions. De cara a divendres, sí que és veritat que el sistema frontal que ens creuarà sembla una miqueta més actiu i podria comportar precipitacions al nord del país, però a poc a poc això ho anirem confirmant. I un altre element destacat són les temperatures. Una temperatura que doncs s'ha enfilat avui i de valent amb valors màxims que a molts punts de l'interior i de l'oest del país doncs han arribat i s'estan enfilant fins als 26 o 27 graus. De cara a demà, però, sí que la calor afluixarà una mica. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de parlar d'aturades al voltant del nus de la Trinitat, amb report agreujades per un vehicle variat que és molt a prop del nus a la Ronda Litoral, sentit de Llobregat, que està ocupant un carril, està complicant el trànsit, sobretot a les vies que entren a Barcelona a través d'aquest nus de la Trinitat. Especialment parlem de l'autopista C33, amb aturades de moment d'un o dos quilòmetres per entrar a Barcelona, i també de la C58, en aquest cas amb trànsit lent i retencions ja pràcticament des de Cerdanyola fins al nus, d'entrada també a la capital catalana. Pel que fa a la resta de trams de vies, destacar també l'autopista AP7, encara força carregada a Barberà del Vallès en sentit Tarragona, també el tram de Sant Cugat en sentit Girona en aquesta autopista, la B23 a Molins de Rei en direcció del Papiol, sentit Martorell, i a les dues rondes també encara força trànsit a les dues, especialment en sentit Besòs. És tot de moment, bona tarda.
Sabies que les maduixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Els acusats en el judici al procés que han obtingut escó al Congrés i al Senat demanen la llibertat provisional per poder recollir l'acta i també exercir els seus càrrecs. Demanen de rebre una resposta per part del Suprem. La demanda ha estat prèvia a l'inici de la sessió d'avui, en la qual han desfilat més votants de l'1 d'octubre. Tots han parlat d'ambient pacífic i autogestionat. El que no s'ha aclarit és qui va entrar urnes i paperetes. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Abans d'iniciar-se la sessió, els advocats dels presos han demanat la posada en llibertat d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull per poder exercir en plenitud les seves responsabilitats de diputats i senadors. Els lletrats reclamen que el Suprem empari l'exercici del dret de la representació política i decreti la posada en llibertat provisional per a que puguin recollir l'acta, però també per assistir al ple de Constitució del Congrés i desenvolupar les funcions inherents als seus càrrecs. Petició a banda, avui durant la sessió, diversos votants han defensat que no van haver incidents en els col·legis on no van intervenir els cossos de seguretat de l'Estat. Ho han relatat ciutadans que van estar en centres de votació de Barcelona, Badalona, Anglesola, l'Alforja o la Pobla de Mafumet. Han dit que van veure Mossos d'Esquadra que van intentar entrar als col·legis, sense èxit per l'elevada presència de persones concentrades a la porta. Tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat han insistit en preguntar qui va entrar urnes i paperetes, però ells han respost que ho desconeixien. Un d'ells admet que ell va entrar a la urna al centre de votació, però no ha aclarit qui li havia entregat.
¿Quiénes eran los que llevaron las urnas?
Yo la entré en el colegio.
¿Pero que quién iba en el coche para llevarlas hasta ahí?
No lo sé, que no sabía ni el coche que era, no recuerdo ni el modelo.
Els declarants han parlat de l'ambient pacífic i autogestionat que hi havia als col·legis electorals l'1 d'octubre.
A la sessió de tarda, un votant de Calella ha relatat com els guàrdies civils que s'allotjaven a un hotel del poble els van atacar amb porres extensibles la nit de l'1 d'octubre. La jornada del judici ha acabat amb el testimoni del director del Port de Barcelona, que ha donat detalls sobre l'arribada dels vaixells que van allotjar les forces de seguretat.
La majoria dels testimonis han relatat escenes de tranquil·litat amb col·legis plens a on no van poder accedir els Mossos d'Esquadra. Un votant de Calella ha explicat que, acabada la jornada, un grup de persones va protestar davant un hotel on allotjava guàrdies civils, que van respondre amb duresa.
Lo que presuntamente debía ser un agente de la Guardia Civil, vestido completamente de paisano, sacó una porra extensible, se puso a correr, salieron otros guardias civiles tirando a los Mossos de Escuadra por el suelo y, bueno, azotando un poco a todo lo que pillaron. En ese caso también justamente me dieron a mí.
El darrer testimoni ha estat José Alberto Carbonell, director del Port de Barcelona. Ha explicat que en un primer moment es va negar a l'entrada d'un dels vaixells que posteriorment va allotjar policies i guàrdies civils perquè no es va especificar que era un buc estatal. Una vegada aclarit, es va tramitar l'autorització.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, serà el nou president del Senat. Iceta substituirà el popular Pío García Escudero al capdavant de la Cambra Alta a proposta de Pedro Sánchez. Demà mateix serà nomenat senador per designació autonòmica en substitució de José Montilla.
El president Sánchez ha fet la proposta a Iceta i ara caldrà iniciar els tràmits per la seva designació. A aquesta hora està reunida l'executiva del PSC per analitzar els passos a seguir. També el president del Parlament, Roger Torrent, ha d'activar els tràmits per fer efectiva demà mateix la designació en nom de la Cambra Catalana. Des del Partit Popular, el seu president, Pablo Casado, critica el nomenament que, segons diu, el preocupa.
Yo lo que tengo que decir, sinceramente, es que si el presidente del Senado, que tiene que aplicar el 155, es el que ha dicho que va a haber consulta de independencia en 10 años, sinceramente, me deja muy preocupado la propuesta del señor Sánchez.
Esquerra Republicana ja ha avançat que no donarà suport a la designació d'Iceta.
Última picabaralla entre el president Quim Torra i la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, al Parlament. En la sessió de control al govern, Arrimadas ha acusat Torra de desobeir els tribunals, mentre que el president li ha respost acusant-la de generar crispació.
Aquesta ha estat l'última picabaralla entre tots dos abans que Arrimadas prengui possessió del seu escó al Congrés dels Diputats. La substituirà Carlos Carrizosa.
Y yo solo le digo una cosa, señor Torra. Se empieza desobedeciendo a los tribunales y se acaba fugado de la justicia. No sé si usted aspira a ser el compañero de piso de Puigdemont en esa casa de los fugados de Waterloo. Eso sí, fugados de la justicia, con paguita a final de mes.
Vostè no ha construït res, no ha volgut dialogar amb ningú. Ha crispat, ha volgut trencar, ha volgut fracturar. Vostè és l'antipolítica.
Catalunya en Comú i el PSC han formulat preguntes sobre la gestió del govern pel que fa al descontentament dels treballadors públics i del desplegament de la renda garantida de la ciutadania. Quim Torra s'ha defensat de les crítiques per l'aplicació del 155 i la negativa de la resta de grups del Parlament a donar suport als pressupostos.
Ciutadans ja ha presentat el recurs que va anunciar el Tribunal Constitucional contra l'autorització judicial a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí per ser candidats a les europees.
Després que ho prohibís la Junta Electoral Central, els tribunals ordinaris van avalar que els líders independentistes siguin candidats de Lliures per Europa, la candidatura de Junts per Catalunya al Parlament Europeu. El Tribunal Contenciós Administratiu de Madrid es va expressar amb el mateix criteri que el Tribunal Suprem i la Fiscalia.
Es tensen encara més les relacions entre l'Ajuntament de Riba-roja, la Ribera d'Ebre i la Generalitat. El president Quim Torra ha anul·lat per tercera vegada una trobada amb l'alcalde del municipi per parlar, entre altres qüestions, del polèmic abocador de residus no industrials. La trobada hauria estat la primera des que el batlle va ser cessat com a delegat territorial a les Terres de l'Ebre després d'haver tirat pel dret aprovant la llicència d'obres d'aquesta infraestructura. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. És la tercera vegada que se suspèn la trobada prevista entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcalde de Riba-roja d'Ebre, Antonio Suárez, qui havia demanat entrevistar-s'hi per explicar-li la realitat del municipi, després que Torra hagi mostrat en seu parlamentària l'oposició al futur abocador que existeix amb l'oposició social i d'una quinzena d'ajuntaments de la Ribera d'Ebre i la comarca veïna del Segrià. L'alcalde de Riba-roja, Antonio Suárez, s'ha mostrat perplex i lamenta que Torra rebi les plataformes en contra del projecte i desatengui a 1.100 ribarrojans. Escoltem-lo.
És la tercera vegada que es posposa aquesta reunió. Valorem negativament, de nou, doncs, que es vulgui posposar aquesta reunió entre l'alcalde i el president de la Generalitat, perquè doncs, l'alcalde volia doncs, fer conèixer al president de primera mà quina és la realitat de Riba-roja d'Ebre.
Suárez reitera que Riba-roja no pot renunciar a l'activitat industrial, tenint en compte que no hi ha previst cap naixement enguany al municipi, que ha perdut més de 200 habitants des de 2013.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Comissions Obreres i la UGT denuncien irregularitats dins del sector de la discapacitat en l'aplicació del nou salari mínim interprofessional. Asseguren que moltes empreses escatimen complements salarials a la plantilla amb discapacitat amb l'objectiu d'estalviar costos. Ho han denunciat aquest migdia en una concentració a Barcelona que també ha servit per reclamar la recuperació dels sous congelats durant la crisi. Laura Álvarez, bona tarda. Bona tarda. Tant Comissions Obreres com la UGT reconeixen que les retallades que es van fer durant la crisi són el nucli del problema. Les empreses que presten serveis a persones amb discapacitat viuen molt de subvencions i si el govern redueix els diners que els hi dona, les empreses han d'apretar-se el cinturó. L'acte d'avui, però, ha volgut anar més enllà i els sindicats han posat de manifest pràctiques il·legals per part dels empresaris, com no pagar complements, com el d'antiguitat, a treballadores i treballadors amb discapacitat. La concentració també ha servit per denunciar precarietat acumulada amb sous congelats i sobrecàrregues de feina. Ho ha explicat a la xarxa el portaveu de la UGT, Carlos Moreno.
Denunciem tot, tant a l'administració com als empresaris. L'administració, perquè sabem que és la primera que comença a crear el problema, no donant els recursos que necessiten les empreses i els treballadors, però en aquest cas ve agreujat per l'actitud que tenen les patronals d'aquest sector, que teòricament es denomina social, i últimament social no té res, perquè la primera mesura que els hi ha hagut és precisament retallar els drets laborals de les persones amb discapacitat.
Els sindicats denuncien també que després de més de 2 anys de negociacions, la patronal es nega a actualitzar les condicions del conveni col·lectiu. L'actual és de l'any 2005. El bullying i el ciberbullying són un dels grans problemes a les escoles i als instituts de tot i l'existència de protocols per evitar l'assetjament escolar. És per això que un grup d'estudi de la Universitat de Girona ha facilitat ara tot un seguit de pautes per combatre aquesta xacra. El primer pas és detectar les situacions d'assetjament i visibilitzar-les. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. La prevenció contra l'assetjament escolar és molt important i quelcom fonamental per minimitzar els efectes abans no sigui massa tard. Joan Teixidor és director del grup groc de la Universitat de Girona.
La clau és que allò que és ocult sigui públic, perquè així l'alumne assetjat se sent recolzat i els assetjadors deixen de mantenir l'anonimat.
Però abans d'aturar una situació d'aquest tipus, falta detectar-lo.
El que fan els centres és tenir protocols, i sobretot a través del tutor, i a vegades de bústies, i de secundària fan programes de formació de mediadors i d'antiassetjadors, perquè els propis estudiants donin suport a la persona, a l'alumne assetjat.
I el ciberbullying és també tan perillós com l'assetjament a la mateixa escola?
Allò que és ocult, ara en aquest cas, no només entre el grup d'amics, sinó les xarxes socials, que encara donen més ocultació, tornar-ho a fer públic.
De fet, segons dades de l'Institut d'Estadística de la UNESCO, un de cada 3 adolescents pateix o acaba patint bullying en algun moment de la seva vida.
En crònica judicial, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 70 anys de presó l'anomenat violador de Martorell per haver agredit sexualment una dona l'any 2016.
Durant el judici, l'agressor ja va reconèixer els fets, segrestar, agredir, robar, violar i gairebé matar una dona des d'Igualada a Martorell. Els fets van succeir mentre gaudia del seu tercer permís penitenciari després de ser condemnat a més de 20 anys de presó per uns fets similars al 2002. La sentència contempla els delictes d'assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual continuada i robatori amb intimidació.
Condemnat a 55 anys i 7 mesos de presó, el treballador d'un geriàtric d'Arenys de Mar, al Maresme, per violar 5 dones grans i agredir-ne 4 més. Totes elles estaven ingressades al centre on treballava l'agressor i tenien entre 60 i 104 anys.
El tribunal també considera l'acusat culpable d'homicidi per imprudència greu perquè una de les víctimes va morir 5 dies després de la violació. La sentència reconeix com a atenuant que estava sota els efectes de l'alcohol i les drogues en el moment dels fets, però en canvi considera com agreujant la vulnerabilitat de les víctimes, totes d'edat avançada i moltes d'elles amb malalties mentals i poca mobilitat. El tribunal també considera responsables subsidiaris la Generalitat de Catalunya i la residència.
I en relació a la desaparició d'una veïna d'ans a mitjans de març a Cornellà de Llobregat, els Mossos d'Esquadra han trobat indicis que confirmarien la seva mort.
Els agents haurien trobat restes biològiques de la víctima en un dels habitatges dels 2 detinguts que hi van escorcollar i tot faria pensar que la dona és morta. Davant de les noves troballes, el principal sospitós podria passar a disposició judicial en les properes hores. De moment, però, tots 2 detinguts estan sota custòdia policial. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant ara el cadàver de la dona.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Xifres de rècord per la Guàrdia Urbana de Reus pel que fa a la feina policial contra l'incivisme i el consum d'alcohol a la via pública. En comparació al mateix període de l'any passat, s'han aixecat el doble d'actes entre gener i abril. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Des del gener fins l'abril, la Guàrdia Urbana de Reus ha aixecat 392 actes contra el consum d'alcohol a la via pública, més que el doble de les registrades durant el mateix període de l'any passat, quan van ser 183. Unes xifres que deixen entreveure que l'any es tancarà per sobre del rècord de 2018, quan es van acabar aixecant 896 actes per consumir alcohol enmig del carrer. L'altre fet incívic que la Guàrdia Urbana està intentant combatre és el de miccionar la via pública. En aquest sentit, en el que portem d'anys, s'han registrat 331 actes enfront les 185 dels 4 primers mesos de 2018. L'augment d'actes aixecades no significa que enguany s'estiguin produint més casos que en anys anteriors, sinó que la policia, durant aquest darrer període de mandat, està perseguint de manera especial aquestes actituds incíviques, una de les prioritats de l'actual govern de l'alcalde Carles Pellicer.
I a Sabadell, una vuitantena de famílies han estat estafades amb 400.000 euros per la constructora Banyales Group. Els membres de 6 comunitats de veïns van invertir quantitats que van dels 18.000 als 135.000 euros per uns ascensors que mai es van arribar a construir. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Les famílies de 6 comunitats de veïns han presentat avui una querella criminal contra l'administrador de la constructora i l'arquitecte aparellador de les obres. L'advocat que el representa considera que es tracta d'una estafa greujada, ja que es tracta d'un bé de primera necessitat, com és un habitatge, i perquè la quantitat superaria els 50.000 euros. De fet, supera els 400.000. Enrique Escriuela es el seu representant.
Entendemos que no nos encontramos ante un incumplimiento de contrato por causas sobrevenidas, sino que esto ya era un plan preconcebido. Porque si yo veo que no puedo cumplir un contrato, no me comprometo en 5 o 6 más.
La constructora va començar demanant el 10% del total, 150.000 euros, una xifra molt per sota del mercat. A partir d'aquí anava demanant més diners, amenaçant que si no els hi donaven no continuaria l'obra. A més, els veïns sospiten que els van dur expressament a demanar un préstec a Ibercaja perquè la constructora podria tenir un deute anterior amb aquesta entitat bancària.
En cultura, el Festival Clàunia reflexionarà enguany sobre ecologia en el seu espai Consciència. El lema és el capitalisme mata el planeta i les xerrades i tallers que s'hi faran giraran entorn al canvi climàtic, nous sistemes organitzatius més sostenibles, l'agroecologia i la sobirania alimentària. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La carpa de circ, la fira d'entitats, l'art en viu i les conferències del Festival Clàunia debatran sobre l'ecologia i les noves reivindicacions juvenils, com ara les de Fridays for Future. A Xarango els preocupa la desaparició d'espècies animals i vegetals o la despoblació de les zones rurals. El cantant Alguer Miquel reflexionava sobre la ruralitat mental que reivindiquen grups com Sobirania Alimentària i sobre la sobrietat, l'antítesi del consumisme i el capitalisme.
A recer dels Pirineus estem també a recer del capitalisme més feroig. Hem crescut en entorns on tot estava a l'abast. Els pobles han sigut per nosaltres el lloc on créixer una oportunitat. Segurament el nostre projecte, si haguéssim nascut en una ciutat com Barcelona, com a grup de música, trobar espais per tocar, trobar llocs on créixer, ens hagués costat 4 vegades més i som conscients de tot això, no?
Durant el Festival Clàunia, el 28 i 29 de juny, a Sant Joan de les Abadesses, hi haurà recollida selectiva de deixalles, punts de càrrega per cotxes elèctrics i, per primera vegada, vàters que no generen residus.
Fira Tàrrega prepara un any més el programa de suport a la creació. Entre l'1 de juliol i el 30 de setembre, les companyies poden presentar els seus projectes. L'objectiu d'aquest programa és acompanyar i assessorar les companyies en els processos de creació artística. Ràdio Tàrrega, Gemma Carceller, bona tarda.
Bona tarda. El programa arriba a la seva 9a edició, caracteritzada per la renovació i per la voluntat d'oferir un acompanyament integral a les companyies, on s'inclouen totes les relacions possibles entre artistes, professionals, mercat, ciutat i ciutadania, un que renova i que estableix diferents tipologies de projectes en funció del grau d'acompanyament que necessiten. Com a novetat, a partir d'aquest any es vol vetllar especialment el procés d'inserció de les propostes al mercat i garantir-ne la pervivència i la viabilitat més enllà de l'estrena a Fira Tàrrega. A més, a partir d'aquesta edició, la voluntat és incloure els pobles agregats de Tàrrega, com són Altet, Claravalls, La Figuerosa, el Talladell, Riu d'Ovelles, Santa Maria de Montmagastrell i Conill, com a espais de residència i exhibició.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Avui comencen les semifinals de la Lliga Femenina de Waterpolo amb un clar favorit.
A les 8 del vespre, a Can Llong, el campió d'Europa, el Sabadell, rebrà el Mediterrani, quart a la competició domèstica. El segon partit es jugarà dissabte a la piscina Josep Vallès de Barcelona.
Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
L'Astralpool Natació Sabadell comença avui el camí per convertir-se en el primer equip que guanya 9 lligues de forma consecutiva. Un cop més, les pentacampiones d'Europa parteixen com a favorites al títol després d'haver completat la seva 12a fase regular seguida, acabant amb un ple de victòries. En el primer partit d'aquestes semifinals, les de David Palma rebran a Canllong al Mediterrani, un equip que, segons el tècnic de l'Astralpool, ha baixat les seves prestacions en els darrers mesos.
El Mèdia, des que va perdre la Ruta Tarragó, a partir del gener va fotre un baixón i sí que se recorda l'últim partit de Lliga allà a casa seva, que vaig veure un Medi més fluixet, que li costava molt atacar. Bueno, al final penso que Medi ha fet una gran temporada i que voldrà sortir a tot el primer partit i que s'ha de jugar el partit i que ens obligarà segurament. Jo penso que plantejaran el partit per quarts, no? És el que moltes vegades fa, no? Plantejar, va, anem a veure si aquest quart no ens guanya el Sabadell.
El partit és avui a les 8 a la piscina de Canllong. Dissabte l'eliminatòria passa a jugar-se a la Josep Vallès i, en cas de ser necessari, el tercer i definitiu partit tornaria a Sabadell el diumenge. Tot això, l'equip va ser rebut ahir formalment al Saló de Plens de l'Ajuntament de Sabadell amb motiu de la seva 5a Eurolliga conquerida ara fa un parell de setmanes.
En joc, el derbi català a la Lliga Sobal d'handbol.
Duel intranscendent entre el Barça, ja matemàticament campió de Lliga, i el Freiking Balonmano Granollers, al Palau Blaugrana. El partit ha començat a 6:45. Qui sí que té reptes i objectius a mitjà termini són els vallesans, que encara opten a entrar a Europa. El partit es troba a l'inici de la segona part i el resultat és de 22-15.
I aquest divendres hi haurà resolució del Tribunal Administratiu de l'Esport respecte al cas del club de futbol Reus Deportiu.
El jutge determinarà si l'equip reusenc retorna a la segona divisió o bé pateix un descens administratiu. Recordem que la Liga va expulsar l'equip roig i negre de la segona divisió quan va acabar la primera volta del campionat a causa de les denúncies dels jugadors pels reiterats impagaments.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Sabies que...
La mort per fred pot produir-se tot i que una persona realment no pateixi congelació. Tal com expliquen al Life Science, la temperatura mitjana corporal és de 37 graus, però es diu que es comença a patir hipotèrmia quan descendeix per sota dels 35. I el preocupant és que la hipotèrmia pot produir-se en ambients relativament freds sense necessitat de que les temperatures siguin excessivament gèlides, especialment si hi ha molta humitat. S'estima que amb una temperatura corporal de 34 graus, una persona que no estigui apropiadament vestida pot experimentar un quadre preocupant d'hipotèrmia. Quan la temperatura del nostre cos descendeix, el flux sanguini s'alenteix i els òrgans comencen a no funcionar de manera òptima. Es calcula que una persona pot morir per aquesta causa si la seva temperatura corporal baixa fins als 21 graus.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
La veu és un instrument musical excepcional que requereix talent i feina a parts iguals. Les possibilitats que ens ofereixen les nostres cordes vocals poden fins i tot estalviar-nos qualsevol altre instrument, com en aquesta versió de Prince que escoltem. Tot el que hi sentiu està fet amb la boca. Ni corda, ni vent, ni percussió, només la veu. Són els Six Appeal, un sextet estatunidenc que se serveix del beatboxing per complementar grans veus que els permeten interpretar qualsevol tema a capella. I és que encara que l'expressió que ens indica que una cançó només s'interpreta amb veu ens recordi a quan es cantava a l'església, a capella, és en realitat una tècnica que permet molts estils diferents, com ens demostren els Six Appeal, un dels grups que aquest any podrem veure al Girona a Capella Festival. De l'11 al 19 de maig, coincidint amb la mostra Temps de Flors, la capital del Gironès acollirà concerts d'un total d'11 conjunts vocals vinguts d'arreu del món, com els francesos Very Warm, les austríaques Beat Poetry Club i els mallorquins Superboys. Hi haurà tant actuacions de pagament com de franc. 8a edició del Girona Capella Festival, de l'11 al 19 de maig. Informació i entrades al web gironacapella.cat. Capella escrita amb dues P's i dues L's.
Cheers. La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els presos electes al Congrés i al Senat demanen la llibertat provisional per poder recollir l'acta i exercir els seus càrrecs. Demanen de rebre una resposta per part del Suprem. Montse Manent.
La demanda ha estat prèvia a l'inici de la sessió d'avui al judici, al procés en el qual han desfilat més votants de l'1 d'octubre. A la sessió de la tarda, un veí de Calella ha relatat com els guàrdies civils que s'allotjaven al municipi els van atacar amb porres extensibles en una protesta a l'hotel on s'allotjaven.
Lo que presuntamente debía ser un agente de la Guardia Civil, vestido completamente de paisano, sacó una porra extensible, se puso a correr, salieron otros guardias civiles tirando a los Mossos de Escuadra por el suelo y, bueno, azotando un poco a todo lo que pillaron. En ese caso, también justamente me dieron a mí.
El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, serà el nou president del Senat. Demà mateix ha de ser nomenat senador per designació autonòmica en substitució de José Montilla.
L'anunci ja ha aixecat les reaccions tant d'Esquerra Republicana com del Partit Popular. Els republicans votaran en contra de la designació, mentre que des del PP, Pablo Casado ha criticat el nomenament.
Van a proponer como presidente del Senado al señor Iceta. Bueno, yo lo que tengo que decir, sinceramente, es que si el presidente del Senado, que tiene que aplicar el 155, es el que ha dicho que va a haber consulta de independencia en 10 años, sinceramente, me deja muy preocupado la propuesta del señor Sánchez.
Declaren davant els jutjats de Rubí part dels investigats pel tall de vies durant la vaga del 21 de febrer.
No s'hi han presentat tots, però entre els que sí que ho han fet hi ha un periodista de Sant Cugat del Vallès que assegura que tan sols cobria la informació.
Cugat.cat, Martí González.
Entre els que ho han fet, el periodista del cugatenc Jordi Pasqual. A la sortida dels jutjats, Pasqual ha explicat que els investigats es poden dividir en tres grups.
Com hem anat explicant, som tres perfils de persones, manifestants que sí que havien participat en l'acció i de fet ho reconeixen, però és que a més ho defensen com a un dret a manifestació. Unes persones que han estat identificades sense haver participat en l'acció i finalment estic jo que vaig anar com a periodista per cobrir la informació.
Comissions Obreres i la UGT denuncien irregularitats dins del sector de la discapacitat en l'aplicació del nou salari mínim interprofessional.
Asseguren que moltes empreses escatimen complements salarials a la plantilla amb discapacitat per estalviar costos. Ho ha explicat a la xarxa el portaveu de la UGT, Carlos Moreno.
Denunciem tot, tant a l'administració com als empresaris. L'administració, perquè sabem que és la primera que comença a crear el problema, no donant els recursos que necessiten les empreses i els treballadors, però en aquest cas ve agreujat per l'actitud que tenen les patronals d'aquest sector, que teòricament es denomina social, i últimament social no té res, perquè la primera mesura que els hi ha acut és precisament retallar els drets laborals de les persones amb discapacitat.
El Festival Clàunia a Sant Joan de les Abadesses dedicarà l'espai Consciència a l'ecologia amb el lema El capitalisme mata el planeta.
Les conferències debatran sobre la consciència ecològica o la despoblació de les zones rurals, ho ha explicat el líder de Charango i organitzador, Alguer Miquel.
A recer dels Pirineus estem també a recer del capitalisme més feroig. Hem crescut en entorns on tot estava a l'abast. Els pobles han sigut per nosaltres el lloc on creixer una oportunitat. Segurament el nostre projecte, si haguéssim nascut en una ciutat com Barcelona, com a grup de música, trobar espais per tocar, trobar llocs on créixer, ens hagués costat 4 vegades més, i som conscients de tot això, no?
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xavi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests instants ens està creuant un feble sistema frontal que està comportant algunes febles precipitacions cap al nord i oest del territori. En principi, doncs, fora d'aquest àmbit, no creiem que les precipitacions doncs, arribin a afectar cap més comarca. De cara a demà, esperem com a molt quatre gotes mal comptades a la tarda al Pirineu, però també serà un dia enterbolit per algunes bandes de núvols alts i mitjans. I és que aquesta situació de circulació de l'oest doncs, comporta l'arribada d'aquests sistemes frontals més o menys actius i que comporten aquestes febles precipitacions. De cara a divendres, sí que és veritat que el sistema frontal que ens creuarà sembla una miqueta més actiu i podria comportar precipitacions al nord del país. Però a poc això ho anirem confirmant. I un altre element destacat són les temperatures. Una temperatura que s'ha enfilat avui i de valent amb valors màxims que a molts punts de l'interior i de l'oest del país doncs, han arribat i s'estan enfilant fins als 26 o 27 graus de cara demà, però sí que la calor afluixarà una mica. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sembla que tot plegat amb tendència a la millora pel que fa a la mobilitat, de forma global, de forma general. Hem de dir que puntualment en alguns trams sí que encara podem parlar d'aturades, són poquets, com dèiem. En el cas de la C58 és sobretot a la zona de Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, on encara hi queda força trànsit, tot i que, com dèiem, amb tendència a la millora. A l'autopista AP7, a Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, a la B24, encara aturades aquí sí a Cervelló, en direcció Nacional 340, en direcció sud, diguéssim, cap a la Girana, o les dues rondes que, tot i que el trànsit ha millorat força, encara presenten volum en sentit Besòs, especialment la ronda de dalt entre Diagonal i Vallcarca. És tot, bona tarda.
Sabies que les maduixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Els acusats en el judici al procés que han obtingut escó al Congrés i al Senat demanen la llibertat provisional per poder recollir l'acta i també exercir els seus càrrecs. Demanen de rebre una resposta per part del Suprem. La demanda ha estat prèvia a l'inici de la sessió d'avui, en la qual han desfilat més votants de l'1 d'octubre. Tots han parlat d'ambient pacífic i autogestionat. El que no s'ha aclarit és qui va entrar urnes i paperetes. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Abans d'iniciar-se la sessió, els advocats dels presos han demanat la posada en llibertat d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull per poder exercir en plenitud les seves responsabilitats de diputats i senadors. Els lletrats reclamen que el Suprem empari l'exercici del dret de la representació política i decreti la posada en llibertat provisional per a que puguin recollir l'acta, però també per assistir al ple de Constitució del Congrés i desenvolupar les funcions inherents als seus càrrecs. Petició a banda, avui durant la sessió, diversos votants han defensat que no van haver incidents en els col·legis on no van intervenir els cossos de seguretat de l'Estat. Ho han relatat ciutadans que van estar en centres de votació de Barcelona, Badalona, Anglesola, l'Alforja o la Pobla de Mafumet. Han dit que van veure Mossos d'Esquadra que van intentar entrar als col·legis, sense èxit per l'elevada presència de persones concentrades a la porta. Tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat han insistit en preguntar qui va entrar urnes i paperetes, però els testimonis han respost que ho desconeixien. Un d'ells admet que ell va entrar a la urna al centre de votació, però no ha aclarit qui li havia entregat.
¿Quiénes eran los que llevaron las urnas?
Yo la entré en el colegio.
¿Pero que quién iba en el coche para llevarlas hasta ahí?
No lo sé, es que no sabía ni el coche que era, no recuerdo ni el modelo.
Els declarants l'ambient pacífic i autogestionat que hi havia als col·legis electorals l'1 d'octubre.
I a la sessió de tarda, un votant de Calella ha relatat com els guàrdies civils que s'allotjaven a un hotel del poble els van atacar amb porres extensibles la nit de l'1 d'octubre. La jornada del judici ha acabat amb el testimoni del director del Port de Barcelona, que ha donat detalls sobre l'arribada dels vaixells que van allotjar les forces de seguretat.
La majoria dels testimonis han relatat escenes de tranquil·litat amb col·legis plens a on no van poder accedir els Mossos d'Esquadra. Un votant de Calella ha explicat que, acabada la jornada, un grup de persones va protestar davant un hotel que allotjava guàrdies civils, que van respondre amb duresa.
Lo que
presuntamente debía ser un agente de la Guardia Civil, vestido completamente de paisano, sacó una porra extensible, se puso a correr, salieron otros guardias civiles tirando a los Mossos de Escuadra por el suelo y, bueno, azotando un poco a todo lo que pillaron. En ese caso también justamente me dieron a mí.
El darrer testimoni ha estat José Alberto Carbonell, director del Port de Barcelona. Ha explicat que en un primer moment es va negar l'entrada d'un dels vaixells que posteriorment va allotjar policies i guàrdies civils perquè no es va especificar que era un buc estatal. Una vegada aclarit, es va tramitar l'autorització.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, serà el nou president del Senat. Iceta substituirà el popular Pío García Escudero al capdavant de la Cambra Alta a proposta de Pedro Sánchez. Demà mateix serà nomenat senador per designació autonòmica en substitució de José Montilla.
El president Sánchez ha fet la proposta a Iceta i ara caldrà iniciar els tràmits per la seva designació. A aquesta hora està reunida l'executiva del PSC per analitzar els passos a seguir. També el president del Parlament, Roger Torrent, ha d'activar els tràmits per fer efectiva demà mateix la designació en nom de la Cambra Catalana. Des del Partit Popular, el seu president, Pablo Casado, critica el nomenament que, segons diu, el preocupa.
Yo lo que tengo que decir, sinceramente, es que si el presidente del Senado, que tiene que aplicar el 155, es el que ha dicho que va a haber consulta de independencia en 10 años, sinceramente, me deja muy preocupado la propuesta del señor Sánchez.
Esquerra Republicana ja ha avançat que no donarà suport a la designació d'Iceta.
Última picabaralla entre el president Quim Torra i la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, al Parlament. En la sessió de control al govern, Arrimadas ha acusat Torra de desobeir els tribunals, mentre que el president hi ha respost acusant-la de generar crispació.
Aquesta ha estat l'última picabaralla entre tots dos abans que Arrimadas prengui possessió del seu escó al Congrés dels Diputats. La substituirà Carlos Carrizosa.
Y yo solo le digo una cosa, señor Torra. Se empieza desobedeciendo a los tribunales y se acaba fugado de la justicia. No sé si usted aspira a ser el compañero de piso de Puigdemont en esa casa de los fugados de Waterloo. Eso sí, fugados de la justicia, con paguita a final de mes.
Vostè no ha construït res, no ha volgut dialogar amb ningú. Ha crispat, ha volgut trencar, ha volgut fracturar. Vostè és l'antipolítica.
Catalunya en Comú i el PSC han formulat preguntes sobre la gestió del govern pel que fa al descontentament dels treballadors públics i del desplegament de la renda garantida de la ciutadania. Quim Torra s'ha defensat de les crítiques per l'aplicació del 155 i la negativa de la resta de grups del Parlament a donar suport als pressupostos.
Ciutadans ja ha presentat el recurs que va anunciar el Tribunal Constitucional contra l'autorització judicial a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí per ser candidats a les europees.
Després que ho prohibís la Junta Electoral Central, els tribunals ordinaris van avalar que els líders independentistes siguin candidats de Lliures per Europa, la candidatura de Junts per Catalunya al Parlament Europeu. El Tribunal Contenciós Administratiu de Madrid es va expressar amb el mateix criteri que el Tribunal Suprem i la Fiscalia.
I avui estaven citats a declarar els jutjats de Rubí els investigats pel tall de vies durant la vaga del 21 de febrer. No s'hi han presentat tots, però entre els que sí que ho han fet hi ha un periodista de Sant Cugat del Vallès que assegura que tan sols cobria la informació. Cugat.cat, Martí González.
Finalment han estat 5 dels 11 investigats els que han prestat declaració, 3 no ho havien de fer per ser menors d'edat i 3 no s'hi han presentat. Entre els que ho han fet, el periodista del cugatenc Jordi Pasqual. A la sortida dels jutjats, Pasqual ha explicat que els investigats es poden dividir en 3 grups.
Com hem anat explicant, són 3 perfils de persones, manifestants que sé que havien participat en l'acció i de fet ho reconeixen, però és que a més ho defensen com a un dret a manifestació. Unes persones que han estat identificades sense haver participat en l'acció, i finalment estic jo que vaig anar com a periodista per cobrir la informació.
A més, també ha assenyalat que l'atestat policial incluïa imprecisions i incorreccions sobre els fets d'aquell matí, com per exemple que atribueix als investigats el fet de tallar les vies quan ja hi havia el tren van arribar o el moment en el qual es van efectuar les identificacions dels concentrats.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Comissions Obreres i la UGT denuncien irregularitats dins del sector de la discapacitat en l'aplicació del nou salari mínim interprofessional. Asseguren que moltes empreses escatimen complements salarials a la plantilla amb discapacitat amb l'objectiu d'estalviar costos. Ho han denunciat aquest migdia en una concentració a Barcelona que també ha servit per reclamar la recuperació dels sous congelats durant la crisi. Laura Álvarez, bona tarda. Bona tarda. Tant Comissions Obreres com la UGT reconeixen que les retallades que es van fer durant la crisi són el nucli del problema. Les empreses que presten serveis a persones amb discapacitat viuen molt de subvencions i si el govern redueix els diners que els hi dona, les empreses han d'apretar-se el cinturó. L'acte d'avui, però, ha volgut anar més enllà i els sindicats han posat de manifest pràctiques il·legals per part dels empresaris, com no pagar complements, com el d'antiguitat, a treballadores i treballadors amb discapacitat. La concentració també ha servit per denunciar precarietat acumulada amb sous congelats i sobrecàrregues de feina. Ho ha explicat a la xarxa el portaveu de la UGT, Carlos Moreno.
Denunciem tot, tant a l'administració com als empresaris. L'administració, perquè sabem que és la primera que comença a crear el problema, no donant els recursos que necessiten les empreses i els treballadors, però en aquest cas ve agreujat per l'actitud que tenen les patronals d'aquest sector, que teòricament es denomina social, i últimament social no té res, perquè la primera mesura que els s'hi acut és precisament retallar els drets laborals de les persones amb discapacitat.
Els sindicats denuncien també que després de més de 2 anys de negociacions, la patronal es nega a actualitzar les condicions del conveni col·lectiu. L'actual és de l'any 2005. La manca de Mossos d'Esquadra provoca que alguns ajuntaments hagin començat a contractar seguretat privada. Ho han revelat els sindicats del cos a la xarxa. Denuncien un dèficit de 2.000 agents i ja han convocat una protesta per la setmana que ve.
En declaracions a la xarxa, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol de la policia catalana Imma Viudes ha denunciat aquesta manca general d'efectius i ha posat com a exemple el cas de Cervià de Ter, que ja han contractat seguretat privada per fer la patrulla de la nit.
Que no podem també és deixar de realitzar inversions en seguretat pública. Miri el que està passant a l'Ajuntament de Cervià del Ter, no? Que han emès un comunicat on han contractat seguretat privada que començarà a patrullar doncs, aquest mes de maig en horari nocturn per, segons diuen ells, crear entorns de confiança i millorar la seguretat o la percepció de seguretat amb els veïns i veïnes.
Els sindicats alerten de l'absentisme creixent que pateix el cos a causa de la sobrecàrrega d'hores de feina que s'imposa als agents. Com a prova, expliquen que més de 200 agents han demanat el trasllat a diverses policies locals perquè hi veuen un futur més estable.
Doncs a Sant Cugat del Vallès han trobat una solució més imaginativa a la manca d'agents de policia i és que el municipi començarà a patrullar un robot policial. L'objectiu és que faci les mateixes tasques de vigilància que un agent. De moment s'ha iniciat una prova pilot a Vall d'Oreig. Cugat.cat, Martí González.
L'Aquiles 2 és un robot modular i adaptable que disposa de 4 rodes, 3 càmeres a 360 graus amb visió nocturna i funciona amb bateries elèctriques que el doten d'una autonomia de 4 hores. L'objectiu és ajudar a cobrir més extensió de territori i arribar a zones de difícil accés amb patrullatge i vigilància policial i també minimitzar el risc personal dels agents, tal com ha explicat el director general de Gutmar, Joan Martorell.
Està especialitzat tant a fer tasques de vigilància com per minimitzar el risc de les persones. Permet actuar en lloc d'un mosso o un policia, doncs que pot pujar, baixar escales, agafar paquets sospitosos, desactivar un explosiu i fer tasques de seguretat.
La intenció de l'Ajuntament és seguir treballant per a millorar la seguretat a la ciutat amb una triple estratègia, la coordinació entre Mossos i policia local, la col·laboració veïnal i la innovació tecnològica. La prova pilot d'aquest robot de patrullatge s'ha iniciat a Vall-d'Oreix i s'hauran d'acabar de configurar les seves funcionalitats segons les necessitats del territori.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Xifres de rècord per la Guàrdia Urbana de Reus pel que fa a la feina policial contra l'incivisme i el consum d'alcohol a la via pública. En comparació al mateix període de l'any passat, s'han aixecat el doble d'actes entre gener i abril. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Des del gener fins l'abril, la Guàrdia Urbana de Reus ha aixecat 392 actes contra el consum d'alcohol a la via pública, més que el doble de les registrades durant el mateix període de l'any passat, quan van ser 183. Unes xifres que deixen entreveure que l'any es tancarà per sobre del rècord de 2018, quan es van acabar aixecant 896 actes per consumir alcohol enmig del carrer. L'altre fet incívic que la Guàrdia Urbana està intentant combatre és el de miccionar la via pública. En aquest sentit, en el que portem d'any, s'han registrat 331 actes, enfront les 185 quatre primers mesos de 2018. L'augment d'actes aixecades no significa que enguany s'estiguin produint més casos que en anys anteriors, sinó que la policia, durant aquest darrer període de mandat, està perseguint de manera especial aquestes actituds incíviques, una de les prioritats de l'actual govern de l'alcalde Carles Pellicer.
Resposta multitudinària del món rural lleidatà a la iniciativa Benvinguts a Pagès, la gran festa per donar a conèixer la pagesia catalana. A Lleida, una 50ena de granges i pagesos, una 40ena de restaurants i prop de 50 activitats complementàries s'apunten a rebre visitants els dies 1 i 2 de juny. M1FM, Pere Gilard.
Les activitats van dirigides al públic familiar, que podrà experimentar visites gratuïtes a granges i explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres de Catalunya, i permet experimentar la vida a pagès, redescobrir l'origen dels productes que es consumeixen cada dia i omplir de passada el rebost. Com a novetat, en aquesta edició les activitats es mantindran durant tot l'any i permetran viure l'experiència Benvinguts a Pagès més enllà del cap de setmana de l'1 i el 2 de juny. Ho explica David Font, director de l'Agència Catalana de Turisme.
El que sí que estem intentant fer nosaltres és estructurar aquests espais, aquests indrets, aquests productes, aquestes explotacions que hi ha al territori, en el que vindria a ser un conjunt de rutes per descobrir el territori en el seu conjunt. La seva activitat principal ha de seguir sent el cultiu de la terra, però que sí, paral·lelament, poden seguir apostant per aquesta oferta més turística de donar a conèixer les seves explotacions, és un valor afegit.
A la demarcació de Lleida es preparen dues rutes, per una banda Terres de Lleida i per l'altra Pirineus-Vall d'Aran.
En cultura, el Festival Clàunia reflexionarà enguany sobre ecologia en el seu espai Consciència. El lema és El capitalisme mata el planeta, i les xerrades i tallers que s'hi faran giraran entorn al canvi climàtic, nous sistemes organitzatius més sostenibles, l'agroecologia i la sobirania alimentària. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La carpa de circ, la fira d'entitats, l'art en viu i les conferències del Festival Clàunia debatran sobre l'ecologia i les noves reivindicacions juvenils, com ara les de Fridays for Future. El xarango els preocupa la desaparició d'espècies animals i vegetals o la despoblació de les zones rurals. El cantant Alguer Miquel reflexionava sobre la ruralitat mental que reivindiquen grups com Sobirania Alimentària i sobre la sobrietat, l'antítesi del consumisme i el capitalisme.
A recer dels Pirineus estem també a recer del capitalisme més feroig. Hem crescut en entorns on tot estava a l'abast. Els pobles han sigut per nosaltres el lloc on créixer una oportunitat. Segurament el nostre projecte, si haguéssim nascut en una ciutat com Barcelona, com a grup de música, trobar espais per tocar, trobar llocs on créixer, ens hagués costat 4 vegades més, i som conscients de tot això, no?
Durant el Festival Clàunia, el 28 i 29 de juny, a Sant Joan de les Abadesses, hi haurà recollida selectiva de deixalles, punts de càrrega per cotxes elèctrics i, per primera vegada, vàters que no generen residus.
I a Tarragona es preparen ja per al 29è concurs internacional de focs artificials de la ciutat. Serà del 3 al 6 de juliol a la platja del Miracle. Hi participaran fins a 4 empreses diferents de pirotècnia. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Aquestes empreses seran jutjades per una comissió seleccionadora formada per 5 membres experts en pirotècnia. En aquest concurs, com es porta fent en les darreres edicions, hi col·labora l'Ajuntament de Granollers com un dels experts en el concurs. Escoltem les valoracions que fa la consellera de Festes i Cultura, Begoña Floria.
Per tant, el concurs de Tarragona és una cita singular en el calendari de focs anual, perquè és només el concurs de focs. I per tant això li dona una força dins del sector i dins de la projecció, també a nivell de ciutat, molt important.
El tret de sortida serà per les dues pirotècnies de Granada el 3 i el 4 de juliol. El dia 5 serà el torn de l'empresa de focs de Mediterrània de València i finalment de la pirotècnia francesa Aqua Revé. Serà un espectacle on es valorarà diversos ítems com la lluminositat, color, originalitat o la valoració del públic. L'espectacle es durà a terme a la punta de la platja del Miracle.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, avui el Club Natació Terrassa rep el Barcelona en una semifinal de Lliga que promet.
Els terrassencs i els barcelonins inicien avui la sèrie més anivellada per ser a la final de la competició domèstica. A 8:45 del vespre, a l'àrea olímpica de Terrassa, els de Didac Covacho reben el Barcelona de Toni Esteller. En l'altra semifinal, el gran favorit al títol, l'Atlètic Barceloneta, es va imposar ahir al Mediterrani per 16-5. Demà els mariners poden certificar el passi a la final.
Avui comencen les semifinals de la Lliga Femenina de Waterpolo amb un clar favorit.
A les 8 del vespre, a Can Llong, el campió d'Europa, el Sabadell, rebrà el Mediterrani, quart a la competició domèstica. El segon partit es jugarà dissabte a la Piscep Vallès de Barcelona. L'altra semifinal la disputaran el Sant Andreu i la Sirena Centre Natació Mataró. Avui, a 8:45 del vespre, a la Pere Serrat es viurà aquest interessantíssim duel entre barcelonines i mataronines. El segon duel d'aquesta eliminatòria es disputarà dissabte.
Mataró Ràdio, Josep Maria Spà.
La sirena centre natació Mataró comença avui el camí cap a la final de la Lliga Premat Femenina de Waterpolo, un camí complicat pel rival i per tenir el factor piscina en contra. El seu rival, en una eliminatòria al millor de 3 partits, és un Sant Andreu que ha acabat segon a la Lliga Regular, que ha jugat la final a 4 de la Copa Lent i que vol acabar de certificar que és l'alternativa al Sabadell. Però les mataronines ja fa setmanes que preparen aquesta eliminatòria, una eliminatòria clau per l'entrenadora de la sirena, Marina Zablit.
Súper duro, de nuevo contra San Andreu, que también es un equipo potentísimo, pero la verdad yo creo que no hay nada cerrado, o sea, está todo muy abierto. Los dos equipos súper preparados y muy enfocados. Obviamente que es esto, jugar ahí, intentar sacar el mejor resultado posible en el partido y venir a jugar a casa si posible, o sea, ya buscando una victoria, ¿no? Y ahí ya ver qué pasa. Pero obviamente que será súper duro.
El duel d'avui es juga a partir de 3:15 del vespre. El segon partit serà dissabte a les 6 de la tarda a la capital maresmenca. I en cas de tercer i definitiu partit, aquest es disputaria diumenge al migdia de nou a la Pere Serrat.
En hoquei sobre patins, duel català entre Tordera i Barça B a l'hoquei plata.
Els del Maresme reben els Blaugrana en partit pendent, que jugarà avui a partir d'un 9:15 de la nit. Els dos equips es troben a la part mitja-baixa de la classificació.
Ràdio Tordera, Joan Martín.
Cap dels dos equips s'hi juga res. No és un partit de vida o mort, ja que els dos equips, els dos conjunts, ja tenen assegurada la presència la temporada que ve en la mateixa competició. De fet, el Tordera s'ho va guanyar la setmana passada amb la victòria a la pista del Vilanova, contundent per 3-8. Els grocs i vermells, que ho tenien clar, que van ja desprestigiar, van desaprofitar l'oportunitat de fa 15 dies a la pista dels Raspets, s'han hagut d'esperar, però finalment aquesta permanència tan desitjada doncs ja està a les files de l'equip torderenc. Això sí, en principi aquest vespre, amb tots els efectius, exceptuant una de les incorporacions d'aquesta passada temporada del Álvaro Osorio, un dels argentins que avui no jugarà, no ha entrat a la convocatòria i en principi doncs, l'equip amb un partit d'autèntic rodatge ara l'objectiu que tenen és d'intentar quedar el més alt possible amb els que queda de partits. Recordem aquest vespre aquest enfrontament a partir d'un 9:15, Club Patí Tordera, Barça-Lassa.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ja ho hem llestit, tinc la maleta al cotxe, ja ho he agafat tot, no em vull deixar res. Que ha de sortir bé, va començar tot fa uns anys. Que ha de sortir bé, serà nou per nosaltres. Però hem dit prou, tanco un cop la porta, marxo amb la sensació que avui m'ho deixo tot. Guardaré records, records d'aquell temps, us hi faré el cor fort, trobaré el moment, moment de mirar enrere. Allò que vam ser, no obriré les mans, fugiré corrent, pujaré el terrat que vagi caient. Una pluja d'estrelles, jo només en vull una. És el moment d'aprendre, deixar ens doni l'espai. Ganes de riure, ganes de mirar endavant. Vull notar aquest vent, vull sentir-lo a la cara. I si un dia en un carrer torno a veure i no som estranys, ens serà fàcil entendre que ens vam estimar. Aguantaré el fred que em fa estar despert, buscaré el meu nom per trobar la sort. I un cop a dalt la cresta em prendré aquest viatge inacabat. No obriré les mans, fugiré corrent, pujaré.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.